Bona tarda, són les dues. Estrenem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
En condicions normals, anar a Saragossa i tornar amb un punt al Sarró sense encaixar i amb la solidesa demostrada ahir seria sinònim d'una excel·lent notícia. Havent passat ja 14 hores des del final del partit, com a mínim Servidor segueix tenint el regust agredolç que se'ns van escapar vius quan el Sabadell un cop més va fer mèrits per tenir un botí encara més gran. Traient el gran ensurt inicial de la pilota al travesser de Larra i, com a molt, a tot estirar, el xut de rosca de Narváez, el Zaragoza no va generar ni una ocasió més en tot el partit, en més d'una hora zero. La fortalesa al darrere és el gran salt endavant que ha fet el Sabadell, que va fer ahir a l'estadi de la Romareda. I la gran assignatura pendent, doncs la de sempre. Ja són 520 minuts sense veure porteria i ahir un altre cop desesperant el desencert de cara a porteria rival. Sobretot la pilota al pal de Juan Hernández de falta directa i de forma molt, molt, molt especial la doble oportunitat a boca de Canó, de Guruceta i d'un de Barrena resolten en dos casos per Cristian Álvarez. Un cop més, el porter rival es va lluir i la manca d'efectivitat al davant va privar el Sabadell de tornar de la capital aragonesa assaltant la Romareda. Per tant, el punt és boníssim venint d'on veníem, però precisament per venir d'on veníem i pel bon partit que hi va fer l'equip, és un punt que té regust a poc.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Des del control de sou, saluda el Toni González. Comencem.
Es comenta la recepció.
Farem el postpartit del 0-0 d'ahir al camp del Zaragoza i saludarem a més en directe un dels seus protagonistes, a Pedro Capó. També tindrem waterpolo amb la Sabrina van der Sloot, en vol amb el triomf de l'Oar Gràcia, el segon consecutiu, i una miqueta de ciclisme.
I fora de l'hotel?
El britànic Tao Geoghegan-Hart és el guanyador del Giro 2020. El ciclista de l'Ineos li va treure 39 segons a l'australià Jay Hindley a la crono final, a la qual arribaven empatats a la general. A Milà, per cert, Pello Bilbao va cedir la quarta plaça acabant cinquè aquest Giro. Lewis Hamilton ja té més victòries a la història de la Fórmula 1 que Michael Schumacher. El britànic va guanyar ahir a Portugal per davant de Bottas i de Verstappen. A MotoGP, triomf per Franco Morbidelli. Videli, a Terol, Àlex Rins i Joan Mir van completar el podi i precisament aquest últim, el mallorquí, lidera la general amb 137 punts, 14 més que Fabio Quartararo. I el neerlandès Dani McKelly serà el col·legiat del Juventus Barcelona de dimecres a la Champions League. L'equip bianconero, per cert, no va passar de l'empat en Lliga a Verona.
I a les xarxes socials.
Stoichkov, el jugador del centre d'esports, a través de les seves xarxes socials, deia això després del partit. Gran treball de tot l'equip. Seguim. Aquest és el camí més un, que ara toca fer-lo bo a casa.
De quin partit no estarem pendents?
Del Torpedo Zodino contra l'Slutsk, a les 3 de la tarda, justament quan acabi aquest programa, jornada 27 de la Lliga de Bielorússia.
Avui celebra el seu aniversari
una exjugadora de vòlei platja sabadellenca que va arribar a l'elit i que ens va donar grans temporades de glòria, com és l'Esther Alcón.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, molta participació de moment, per cert, en aquesta enquesta del millor arlequinat ahir a Saragossa. Ja sabeu, com sempre, podeu triar qui us va semblar el més encertat ahir a la Romareda a través del Twitter piulant amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
A punt d'arrencar aquest partit, a punt de començar la vuitena jornada pel que fa al Sabadell, mira el rellotge. Iglesias Villanueva, fa sonar el xiulet, som-hi! Tota la sort del món pel Sabadell. Ja s'incorporava per allà Tejero i amenaça amb la centrada amb l'esquerra. Tejero a punt de penal, la pilota morta! La volea que provava l'Arra des de dins l'àrea. providencial a l'eix Coqui.
La pilota al travesser.
La pilota al travesser, la centrada des de la dreta, l'ha engaltat tal com venia l'Arra, l'ha trencat al travesser de la porteria del Sabadell. Progressa el navarrès. Obre cap a l'esquerra. Des d'allà la centrada de Bermejo buscant segon pal. Per damunt del travesser de la porteria, Díaz, Macay. Amb la dreta preparat Stoikov, amb l'esquerra Juan Hernández. A veure qui és l'encarregat. Finalment, Stoikov per sota la barrera, Cristian Álvarez. S'equivoca en la passada de l'Arra. Recuperarà el Sabadell. Vinga, que pot muntar la contra, que se'n va Stoikov. Que l'acompanya en Stoikov. Encara Stoikov. A punt d'arribar a la frontal. Encara Stoikov. Prova el xut. Stoikov amb l'esquerra. Fora. Se'n va Guru. Monta la contra el Sabadell. És un 3x3. L'acompanya Stoikov. Encara Guru. Encara Stoikov. Encara Guru. La passada és bona. Juan Hernández dins l'àrea. Abre Juan Hernández. S'acomoda amb l'esquerra. El xut, Cristian. El gadità que agafa posició de xut. Finalment, Juan Hernández, el pal. Oh, mare meva! El xut de Juan Hernández enganyant tothom. Fa l'estàtua Cristian Álvarez, que no se l'esperava. I la pilota pica el pal de la porteria del Real Zaragoza. Mira l'àrbitre al seu rellotge. Diu que s'ha acabat. Primer puntet de la temporada.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
No arriba a 7 minuts per sobre de les dues d'aquest dilluns 26 d'octubre del 2020, l'endemà del primer punt sumat pel Sabadell a la Liga Smartbank 2020-2021. Sergi Garcés, tornat, evidentment, també des de Saragossa. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Bé el viatge, la tornada?
Sí.
Bones hores, no?
Amb molta pluja, però bé, arribant tardet a casa a dormir, una estoneta i un altre cop en marxa.
Sensacions ahir de l'equip a Saragossa? De millora, sobretot al darrere, va concedir poc al Sabadell, tot i el tram inicial que va tenir l'equip del Pipo Baraja, d'acabar més sencers al partit que el rival, però al final hi han coses que no canvien, sobretot el desencert al davant.
Sí, la veritat és que ahir l'equip va fer coses, anava a dir, millors que el Albacete. Algú també afegirà, sobretot si tens en compte, Sergi, la segona part, és evident que pitjor gairebé no es podia fer. Per tant, va haver-hi bones sensacions de l'equip, bones sensacions en quant a saber patir, cosa que potser va faltar el dia de l'Albacete precisament, o ha faltat en algun altre compromís on l'angoixa de veure't tancat, de veure que no podia sortir, t'ha jugat males passades. Ahir el Sabadell, en aquest sentit, va saber patir quan va tocar patir, que per sort s'ha de dir que van ser 15-20 minuts de sortida. Després el Zaragoza, o el perill del Zaragoza, va venir més per llampecs allò molt concrets que no pas per una continuïtat en el joc del conjunt aragonès. I com dius, si se li ha de tornar a posar un pero al Sabadell, aquest, malauradament, Adri, l'estem repetint en les 6 jornades que ha jugat ja l'equip, que és que en genera, però sembla que necessita moltes més per acabar d'obrir la llauna. Ahir en va tenir de molt clares. Un altre cop, com havia passat el Carlos Belmonte, ocasions molt clares de gol, però el resultat va tornar a ser de no veure porteria al llarg dels 90 minuts.
Jo insisteixo en el mateix argument que porto ja setmanes reiterant, però si agafem un vídeo de totes les ocasions que ha fallat el Sabadell des del minut 20 a Vallecas fins a ahir quan acaba el partit, és que te'n surten de tots els colors, de tota mena, de mans a mans, com ahir Guruzet, encara que estava una mica forçat davant de Cristian Álvarez, el rebot que és claríssim d'un de Barrena, la d'Aaron Rey Albacete, contra l'Espanyol les que treu Diego López. O sigui, són ocasions que, d'en normal, és impensable que el Sabadell, amb aquest bagatge de tot el que ha arribat a generar, només porti un gol.
Sí. I sobretot, diuen aquests programes informàtics que ara es fan servir tant en els cos tècnics, que t'ho analitzen gairebé tot, Adrià, al detall, que perquè ens fem una idea, no tinc encara les dades del partit d'ahir contra el Zaragoza, però segons aquests programes, que evidentment l'únic que fan és analitzar estadística pura i dura, freda, que per sort al futbol no tot es pot calcular d'aquesta manera, però el Sabadell al Albacete hauria d'haver fet 2,3 gols, segons les ocasions, el tipus d'ocasions, la situació de l'ocasió, el remat, fins i tot la rematada en aquella ocasió, doncs hauria d'haver fet 2,3 gols. No em vull ni imaginar, com dius, amb les tres claríssimes que va tenir ahir l'equip, la doble del final de la primera meitat, sobretot, i el llançament de la falta del pal, doncs què diran les estadístiques? Més enllà de després, possessions, arribades, centrades a l'àrea, opcions de segones jugades, només estic parlant d'aquestes tres ocasions, però en fi, el resultat és que el Sabadell continua sent, a dia d'avui, amb dos partits menys, és cert que la gran majoria, com a mínim que l'equip o els equips capdavanters de la classificació, però continua sent el pitjor atac de la Lliga amb només un gol, doncs això, en aquests sis partits ja disputats, més de 500 minuts sense veure porteria des del gol de Vallecas.
Ahir, per això, ja comentaves el tema de la pinya final, de la sensació sí. d'unió i fins i tot de com és d'important haver trencat la ratxa de derrotes consecutives per l'aspecte psicològic, encara que t'he de dir que ja ho vam comentar ahir durant el Sabadell en joc, durant la retransmissió, que donava la sensació que anímicament, que a nivell de nerviosisme, arribava força pitjor el Zaragoza que no pas el Sabadell.
Sí, era una sensació, per cert, que es traslladava en el directe, per dir-ho així, in situ en el mateix escenari. Però sí, la veritat és que em va sorprendre positivament, vaig a dir-ho així, i per això gairebé vaig fer saltar pels aires tot el guió del postpartit al principi, perquè em va sorprendre aquesta pinya final dels jugadors a l'hora de reunir-se quan no hi ha públic, no? Perquè és aquella típica reunió al mig del camp, que és quan els jugadors, tothom la tindrà molt present, saluden en acabar un partit, no? I aplaudeixen i el públic els hi respon. Però clar, ahir jo pensava, què estan fent? Per què se'n van al mig del camp? A qui volen agrair el suport si no hi ha ningú aquí per fer-ho, no? I en canvi va ser una pinya on ells mateixos van anar picant de mans, on es van anar saludant i abraçant gairebé un per un, suplents inclosos, jugadors que estaven a la banqueta i que van baixar de la graderia a la gespa precisament per aquest gest, i la veritat és que, bé, el que sí que no es pot negar, com a mínim visualment, algú potser pensa que és postureo puro i duro, però jo vull quedar-me amb el fet real, que no se li pot negar aquest punt d'unió que té aquest grup, malauradament, quan els resultats no els estan acompanyant encara al 100%.
No és el mateix Zaragoza que l'any passat, però al final contra un històric, contra tot un campió, per exemple, de la Recopa Europea, contra un equip que l'any passat va fregar amb els dits l'ascens, el Sabadell, al seu estadi, no només és que plantés cara, és que va ser clarament superior i, per manca d'efectivitat al davant, no va acabar enduent-se els 3 punts, però sí que el va deixar a 0 i va acabar aquest partit tal com havia començat, amb 0-0. Deia el Sergi Garcés ara fa un moment, ara fa uns segons, que el guió del postpartit el va estripar, qui el va estripar de debò va ser la Liga, sí, que no ens sí. va permetre poder escoltar Antonio Hidalgo amb aquesta compareixença telemàtica amb problemes tècnics. Curiosament, després, a través de YouTube, sí que es va penjar la de Rubén Baraja, que es va fer sense cap mena de problema. En canvi, la d'Antonio Hidalgo, ell ens escoltava nosaltres a ell no, per tant, no vam poder oferir-vos com mereixíeu el so d'aquesta roda de premsa de les més surrealistes que hem viscut. Té nassos amb tot el que hi ha en joc. Voldria veure jo si és Zinedine Zidane o si és Ronald Koeman qui li falla el micròfon, si se soluciona o no, o acaba resolent-se igual que ahir, però vaja, deu ser que els calés que es paguen per cànon van diferents en funció de qui sigui l'entrenador i qui sigui l'equip en qüestió, però... Dit això, i sense poder escoltar, malauradament, per problemes de la Liga, d'Antoni Hidalgo, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, avui, Sergi, ens quedem amb Joshua Azcoidi. Avui ens quedem amb el de la Sar Teoria, amb el carriler esquerrà, que així d'entrada no sé com valorava allò, en calent encara aquest... anava a dir una, aquest punt, aquest primer punt, aquest 0-0 a la Romareda.
Doncs mira, satisfacció general. Si hagués de fer un titular ràpid, diria que era el sentir ahir del vestidor, amb aquest puntet amarg de saber que les vas tenir i que per domini, per ocasions, per arribades, per controlar el tempo del partit, el ritme del partit, el Sabadell potser va mereixer més, però que al final et vas haver de conformar amb aquest puntet. Això sí, sabent i posant també damunt la taula el que feies ara fa un moment. També, per Joshua Azcoidi, no es pot perdre de vista, més enllà de quin moment es trobi o no el Zaragoza, el potencial i l'escenari on es jugava el partit d'ahir.
Sabíamos que Zaragoza es prácticamente es un histórico con jugadores de mucha calidad y bueno, al final es un punto que es buen punto, estamos muy contentos, pero sí que bueno, viendo cómo ha ido el partido, sí que joder, Creo que si llegamos a meter alguna de las ocasiones claras que hemos tenido, pues igual nos merecíamos algo más. Pero bueno, ya te digo, el primer punto, portería a cero, y hay que estar contentos.
Va tenir bons moments l'equip, com has comentat, Adri, va acabar bé l'equip al partit, fins i tot sent superior a aquest Real Zaragoza en els minuts finals. Gairebé coincideix Josef Koidi amb la mateixa reflexió, amb el mateix anàlisi que estàvem fent nosaltres ara fa uns minuts, que és que el Sabell ho va fer tot molt bé, però clar, al final li va mancar un altre cop al gol.
Al final tenemos que entender que, sobre todo, como dice el míster, la segunda división es de momentos y bueno, creo que nuestro momento ha sido bastante largo en el partido, eso nos ha dado confianza para seguir como estábamos y al final no hemos bajado la cabeza, hemos seguido, hemos aguantado bien físicamente y la pena de eso, pues que al final en ese buen momento que hemos tenido no hemos sabido aprovechar con un gol. Pero ya te digo, lo importante es que hemos sido sólidos como un equipo y hay que seguir.
A peu d'autobús, el mateix Josu Ozcoidi dient això de hem de continuar endavant. Per cert, l'expedició va arribar ben entrada la matinada aquí a Sabadell, que serien 4:45, potser, o...?
Per l'hora i per la previsió que portaven, més o menys, perquè recordem que quan nosaltres ja ens havíem fet fora de la Romareda, els jugadors suplents, els que no havien jugat o els que havien jugat menys minuts, encara es van quedar una estona fent una mica de circuit damunt la gespa de l'estadi. D'allà, si no vaig equivocat, s'anaven un altre cop a l'hotel.
Sí, correcte, això confirmat.
A dutxar-se, canviar-se, i quan ja s'havien dutxat, canviat, suposo que menjar també alguna cosa, ni que fos sobre la marxa, autocars i carretera cap amunt per tornar cap a casa. Per tant, sí, fent una mica les previsions i el càlcul ràpid del que va trigar el cotxe del Sabadell en joc i del que pot trigar un autocar, posa-li passades les 4 gairebé segur.
De seguida parlem amb un dels protagonistes qui va debutar ahir com a capità més en el futbol professional, Pedro Capó. Abans una última de Josu Ozcoidi. Avui, per cert, dia de descans per la plantilla. A partir de demà prepararan ja aquest proper compromís, aquest proper repte que deia el jugador guipuscoà, que serà contra el Leganés. I en certa manera, Sergi, el que comentàvem, no? Haver sumat ja, haver deixat la porteria a zero per primera vegada, són reforços positius a l'hora de pensar que l'equip pot arribar amb aquest plus de confiança a aquest següent partit.
I el que necessitava també l'equip, no ens enganyem, el punt aquest de convenciment de que és capaç de competir amb qualsevol. Ho dic perquè el que més havia generat dubtes segurament després del partit contra l'Albacete és pensar o sentir-te inferior a equips que teòricament estaven en aquesta zona baixa o que estan i que han d'estar en aquesta zona baixa de la classificació. Ahir no només et refàs, sinó que a més ho fas contra un equip, que és cert, insistim, que ningú pensi que estem dient el contrari, que no està en el seu millor moment, però que per potencial, per noms i per tota la història que arrossega per darrere, també ha d'estar un any més cridat a estar com a mínim a la part alta de la classificació. Per tot això, completant-ho, Josef Koidi, i aquest reforç positiu que deies després de l'empat d'ahir.
Siempre gusta jugar en casa, pero bueno, creo que estamos convencidos de que podemos competir contra cualquier equipo. Yo creo que lo hemos demostrado, más allá de luego los resultados. Entonces, bueno, estamos confiados. Este punto y esta solidez que hemos tenido nos da sobre todo mucha confianza para el miércoles, el jueves, afrontar un partido muy duro. No hemos conseguido nada. O sea que hay que ir con el cuchillo entre los dientes e intentar sacar los 3 puntos.
Ja apuntàvem el seu nom després de 344 partits jugats en 10 anys. Ahir Pedro Capó va disputar el seu primer enfrontament en el futbol professional. El trucàvem quan es va lesionar la setmana prèvia a l'estrena a Vallecas contra el Rayo. I ho tornem a fer ara que ja s'ha estrenat, ara que ja ha deixat enrere la trencadissa muscular i nosaltres que ens n'alegrem. Pedro Capó, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dia després d'aquesta estrena, sensacions?
Bé, molt positives, no? És com que m'he tret un pes de sobre, no? Ja he debutat, ja una passeta més i bueno, d'aquí cap endavant.
Debuta més com a capità i en un terreny de joc i contra un rival realment històrics.
Sí, la veritat, no? Jo parlava amb la meva dona aquest matí, li dic, bueno, el 25 d'octubre del 2020, doncs, a la Romareda en quedarà marcat ja per sempre i, bueno, jo crec que que bueno, més sent capità, doncs un altre afegit, no, per bueno, perquè en quedi marcat i gravat ja de per vida.
En clau col·lectiva, no sé si estàs d'acord amb el que dèiem avui, del mig camí fet ja. Es va millorar sobretot en clau defensiva, de consistència, de regularitat, més minuts en un mateix partit, però va tornar a faltar efectivitat al davant.
Sí, bueno, jo crec que hi vam posar uns fonaments, no, molt importants, que és la solidesa defensiva, i a partir d'aquí, del zero, sempre estarem més a prop de guanyar, no? És a dir, ja veiem el complicat que és fer gols, i si a més et fiquen, doncs n'has de fer més complicat fer-ne, i bueno, i a més ara en aquest tram que ens està costant, doncs hem d'intentar que amb un n'hi hagi suficient.
Un punt que serveix per desbloquejar també una mica la situació del zero al Casaller. Evidentment, a la classificació sí, ara ja no diu que el Sabadell té un zero, però sobretot anímicament, no? Psicològicament, en aquest aspecte mental, encara que ahir potser va sorprendre, veient la classificació, que com a mínim des de la televisió semblava que estava molt més nerviós el Zaragoza que no pas el Sabadell.
Bueno, jo crec que nosaltres al final sabem de la nostra situació. Està clar que no és plat de bon gust per ningú veure't amb zero després de 5 partits, 0 punts. Però bueno, jo crec que hem mantingut la calma, no? Que creiem molt en el que fem, confiem molt en la idea que tenim, que ens pot portar a bons resultats, i al final quan... Si els resultats no surten i intentes canviar moltes coses, pot ser contraproduent, i nosaltres tenim una línia a seguir molt continuista i que hi creiem, i jo crec que al final això també fa que el no canviar tant, voler canviar moltes coses, doncs sempre vas pel mateix camí amb petits matisos, però sempre tens la idea molt clara, i en canvi ells, pues bueno, com que no sabíem molt bé, no, ni el que volíem proposar, ni el que volíem fer, ni bueno, ni molt... moltes intencions d'anar per al partit.
En quina mesura us preocupa aquesta ratxa que dèiem ara de 520 minuts sense veure porteria, rival?
Bueno, tot és relativitzar-ho, no? És a dir, ho podríem veure que bueno, no fem un gol ni en pintura, o veure que bueno, aquí vam tenir quatre ocasions molt clares que fan un altre, jo crec que en un altre context, de potser en una altra situació col·lectiva en quant a nivell classificatori, això potser tindries més tranquil·litat, i ara doncs tot se'ns fa una mica, en aquest aspecte, una mica costa amunt, però ja et dic, relativitzant que les ocasions, les opcions per materialitzar hi són, i ara falta que la dichosa piloteta entri.
A vegades això és fins i tot contraproduent, no? Quan comences a preguntar-te moltes vegades i per què no m'entra, i per què no faig gols, a vegades ja arribes a un punt de bloqueig mental fins i tot, però és que, clar, veus el... Per exemple, ahir, la pilota al pal de Juan Hernández, la doble ocasió entre Guruceta i un de Barrena. Si tirem cap enrere, el Bacete, unes quantes, sobretot la més clara, segurament, el mà a mà d'Aaron Rey. El dia de l'Espanyol, sobretot, Diego López es va lluir en diferents ocasions. És que per ocasions no està sent.
Sí, no és una qüestió de poca producció ofensiva, no? Sinó és més una qüestió d'encert, és això, no? El tenir aquest punt, no sé si dir-ho, de tranquil·litat o de bueno, d'ajustar més, no? Els porters són més bons també, és a dir, ahir trobes a Cristian Álvarez el dia de l'Espanyol, a través de Diego López, el Bacete de Tomeu Nadal, és a dir, el nivell és més alt, has ajustat tot molt més les coses, no va el que venies fent, i bueno, al final tot es necessita més de tot.
Tenim per aquí també el Sergi Garcés. Sergi, alguna cosa que li vulguis preguntar al Pedro?
No, la veritat és que poca cosa més del que està explicant, perquè és reincidir una miqueta en aquesta sensació anímica. Gairebé el mateix que estàvem dient, Adri, fora de micròfon, avui quan sabíem que parlaríem amb ell, que és aquest reconeixement el que suposa l'estrena, el poder gaudir ja del futbol professional. Ara només em queda ja desitjar que la seva sort, com sempre diem, és la sort de tots nosaltres, per tant, que en siguin molts més, i que sobretot el que ara continua sent patiment s'acabi convertint en alegries d'aquí en els mesos que ens queden de competició.
Doncs, Pedro, avui per ser dia lliure, en dues setmanes tan atapeïdes de partits i després d'un viatge, com dèiem, arribant ben entrada a la matinada, per cert, va ser al final a quarts de cinc, o a quina hora era l'entrada dels dos autobusos a Sabadell?
Sí, cap a les 4. Jo crec que a les 4 i quart posava un peu a casa, vull dir que cap a les 4 així arribàvem a l'estadi.
I Pedro Capó és dels que dorm a l'autobús o ni això tampoc?
La veritat que ahir poc, ahir sí ho vaig intentar, però ahir no, no sé si l'adrenalina o això, ahir la veritat que no vaig poder.
No sé si és dels que dorm o no a l'autocar, el que no tinc tan clar si l'han deixat dormir aquest matí o no a l'hora de llevar-se. Això ja em preocupa una mica més, també com a pare, si ha tingut aquest temps de poder dormir o no.
Pedro, a quina hora t'has llevat?
No, a les 8 en peu. Que també ja que gaudi d'ells.
Per tant, físicament és evident que anirà bé el dia de descans, a nivell psicològic també el que t'anava a dir, no? que s'agraeix, m'imagino, un dia, deies, de gaudir d'ells, doncs d'estar a casa, d'estar amb la canalla, de desconnectar una miqueta de futbol després d'aquest inici de temporada. A més, en el teu cas, després de no haver pogut jugar les primeres jornades, que suposo que això també és com una llosa, no? en l'aspecte anímic, tenir aquest dia abans d'un tram de competició de 5 partits en 15 dies, començant pel d'ahir, també s'agraeix tenir aquestes pauses.
Sí, la veritat que bueno, ara ja crec que si no compto malament, portaven 13 dies seguits doncs, entre entrenant i competint. Jo, bueno, en el meu cas, la veritat que no sé quants dies seguits portava passant per allà per l'estadi, al final recuperant molt treball a darrere i bueno, la veritat que bueno, sí, el fet de poder un dia almenys no a tenir el cap una mica fora d'allà sense deixar de vista que en 72 hores tornem a tenir un altre partit, però bueno, sí que bueno, almenys una mica de desconnexió al que es pugui i el que ens deixi el cap, no? Que al final no para de donar voltes també molt cop si tenim l'oportunitat, però bueno, sí que va bé i s'agraeix.
I acabo, Pedro, preguntant-te per una història que ens ocuparà demà. Posarem la lupa en el tema del jugar a casa o jugar a fora en temps de pandèmia, sense públic, etc. Perquè, clar, tot és depèn de com ho miris, no? Demà repassarem les estadístiques i ja et dic que m'estic avançant una miqueta el que comentarem aquí a l'Hotel Suís, però, per exemple, penses en el Real Zaragoza i en la seva situació, tal i com estaven ahir a nivell de nerviosisme, i si això li haguessis sumat el públic de la Romareda escridassant els seus, segurament el factor ambiental hauria jugat en contra. Aquí a Sabadell, doncs, potser el resultat no hagués estat el mateix, o sí, vés a saber, havent-hi públic a la Nova Creu Alta les primeres jornades. Tu que vens d'estrenar-te en el futbol professional ahir a la Romareda, en un estadi com aquell, mundialista, olímpic, però, clar, al final, sense gairebé ni una sola persona dels que no són estrictament necessaris per jugar un partit, com ho vas viure i com creus que afecta això de no tenir públic en els estadis?
Bueno, al final, jo el primer que vaig pensar quan vaig entrar va ser quina llàstima, no?, estrenar-me i que això no estigui ple. És a dir, perquè al final l'ambient que es fica més en un estadi com la Romareda doncs és increïble. I després, doncs, bueno, al principi jo crec que el primer tram de partit ho haguéssim passat més malament, perquè al final el travessell, això, doncs, bueno, l'estadi s'hagués vingut amunt, els hagués donat a més empenta, no sabem si els hagués durat el que els va donar una mica més a aquest punt inicial, i en quant a la segona part jo crec que, bueno, que ens hagués jugat al nostre favor, el públic hagués estat més nerviós, i bueno, són situacions, no, que al final creen més tensió, jo crec que eleven més les pulsacions, ja sigui per bé o per malament, segons la situació que et toqui viure, però al final jo crec que l'ambient de públic, d'afició, canvia, pot canviar completament un partit cap a un cantó, cap a l'altre, i bueno, l'afició al final és part fonamental, perquè quan jugues a casa en moments dolents, doncs en el nostre cas ens recolzen, i en moments bons doncs encara porten més ambulandes, i bueno, allà ahir jo crec que a nosaltres hagués anat bé que hagués hagut públic i que els hagués empunxat amb ells una mica i els hagués escridassat una mica.
No és el mateix futbol, és evident, sense públic i trobem a faltar també els seguidors als estadis. Pedro Capó, que ens n'alegrem, aquest retorn a la competició, aquest debut en el futbol professional, com deies, el 25 d'octubre del 2020 a la Romareda a Saragossa, segur que aquesta data i aquest estadi ja no l'oblides mai més. Una abraçada, cuida't molt i a gaudir del dia lliure.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Pedro Capó, Sergi, jugador d'aquells que es fan estimar, eh?
Sí, no? Estava pensant una cosa mentre el sentia, que és una reflexió que jo crec que des que Pedro Capó està aquí al Sabadell és cíclica. Cada inici de temporada pots tenir la mateixa impressió i crec que tornarem a no equivocar-nos, que és aquells jugadors que quan comença tot plegat penses bé, és un bon jugador de grup, un bon recanvi, el tens allà, saps que et pot servir per diferents posicions, potser no en un 11 titular fixe, però pot anar gaudint d'oportunitats, i no ha passat encara un mes i mig de competició que saps que al final s'acabarà fent amb el lloc, que l'acabarà defensant, perquè ara estava pensant, vale, ara venen molts partits seguits, però t'atreveixes a dir que contra el Leganés, no sé què tindrà el cap Antonio Hidalgo, no serà titular Pedro Capó, primer pel resultat que va fer l'equip, però també per la feina que va fer ahir? Jo crec que tornarà a ser un d'aquests que quan acabi el final de la temporada no haurà destacat espectacularment, però faràs números i diràs, hosti tu, és que està entre els 4 o 5 que més minuts ha acumulat, entre els 4 o 5 que més se l'ha utilitzat, entre els 4 o 5 que més important, i no estic parlant del seu paper dintre del vestidor, sinó estic parlant exclusivament del que aporta dintre del rectangle del joc.
Algú dirà, home, Pedro Capó, primer dia que torna, primer punt de la temporada.
Això ja pot ser més anecdòtic o no, eh? però aquí queda, com a mínim.
Ahir, a més, amb un Sabadell molt rocós al darrere, sense concedir tant, amb la figura de Grego Sierra, que va estar també molt bé com a pivot defensiu, per tant, tot va sumar per intentar tenir aquesta consistència que li havia faltat, per exemple, a la segona meitat al Carlos Belmonte, a l'equip d'Antonio Hidalgo. Et sembla, per recuperar el fil de Saragossa, que escoltem l'abecedari que avui ha preparat el Pau Vituri?
Som-hi.
Un abecedari, ja t'ho dic, que és una mica monogràfic, eh? Avui ha tirat de la mateixa lletra de manera quàdruple.
L'abecedari Arlequinat. Bé.
De punt de confiança, el Sabadell va fer a la Romareda el que no havia fet encara en aquest inici de temporada, ser constant durant els 90 minuts i deixar la porteria a zero. El rival no va marcar, de fet, traient els primers 10 minuts, pràcticament ni es va aproximar a la porteria de Mackay, i els homes d'Hidalgo van anar creixent en confiança durant el partit. Per primer cop, l'equip va acabar més sencer que el rival.
Bé.
De punt de desencert, l'única taca negra del duel d'ahir. El comptador va pujant i ja són 520 minuts sense foradar la porteria contrària. Ni Stoikov a la primera part, ni la doble ocasió claríssima just abans del descans, ni tampoc la falta directa de Juan Hernández a la segona meitat, que es va estavellar al pal. Trencar aquesta sequera ja s'ha convertit en l'urgència número 1 del Sabadell.
Bé.
De punt d'inflexió, l'equip s'ha tret una llosa del damunt, la de veure el caseller encara per estrenar. Després del partit regnava la unió de la plantilla al mig del camp de la Romareda, amb Pedro Capó exercint de capità, i també regnava l'optimisme entre l'afició necessitada d'una petita alegria. Venen ara 4 partits en 2 setmanes i el d'ahir a Saragossa pot ser el verdader punt de partida a la Lliga Smartbank.
Bé.
En definitiva, de punts. Aquest joc va d'això, de sumar. Hi ha costat, però el Sabadell ja té el sarró al primer de la temporada. Aquest és insuficient, ho sabem tots. La permanència queda ara a 6 punts, amb la majoria de rivals directes havent jugat 2 partits més. Aquest un d'ahir s'ha d'anar convertint en un 3 ben aviat. Primera parada, dijous a la nit, al Temple, contra el Leganés.
Les 4 P's que destacava, que escrivia el Pau Vituri i que escoltàvem amb la veu de la Karen Madrid, evidentment pensant ja de cara al futur, Sergi. Per cert, tenim designació arbitral. Veurem si hi ha canvi d'última hora o no, com aquesta setmana a Saragossa, però Daniel Trujillo Suárez, és a dir, el de Vallecas, el de l'estrena de Lliga al camp del Rayo, serà qui impartirà justícia dijous aquí a la Nova Creu Alta. A la sala Bar tindrem a Rafael Sánchez López. No posis cares, perquè aquest bon home, Sergi, David Trujillo Suárez, ha vist in situ marcar el Sabadell l'únic gol que porta de moment a la Lliga.
És l'única cosa positiva gairebé que va passar el dia de Vallecas. A veure, a banda d'estrenar-nos un altre cop en el futbol professional.
En tot cas, no va ser per cosa del
col·legiat. No va tenir cap mena d'incidència directa. De fet, dues decisions que se li van marcar des de la sala VAR van acabar de confirmar dos fores de joc que havien acabat amb gols del Rayo Vallecano. Per tant, cap mena de culpa per l'àrbitre d'aquest cap de setmana, només que ens porti una miqueta, un xiquet més de sort del que vam tenir a Vallecas a la primera jornada.
Recordem que torna a haver-hi doble compromís aquesta setmana, si el coronavirus no ens fa la guitza com va passar la setmana passada. A més, torna a haver-hi jornada intersetmanal a casa contra un equip madrileny. El calendari també deixa circumstàncies curioses aquesta mateixa temporada. Per tant, si et sembla, començo ja preguntant-te per fer bullir una mica l'olla del partit de dijous. Tindrem temps, tot i que no gaire, per parlar del de diumenge, però de moment... Poca broma també amb aquest Club Deportivo Leganés, que està sumant molt últimament i que al final, ho dèiem ahir en el postpartit, és un equip que ve de primera divisió, amb tot el que això suposa del paracaigudes que té per part de la Lliga com a compensació pel descens i per tots els moviments de vendes de jugadors com en Nesiri, com Braithwaite i companyia, que ha fet en els últims mesos. Per tant, estem parlant d'un equip que segurament no tingui la història del Zaragoza, que segurament no tingui l'estadi del Zaragoza, que segurament no tindrà moltes coses d'equips històrics del futbol espanyol en general, però que és un dels gallets, també.
Sí, de la història recent és evident que el Leganés el situes a primera divisió, com a mínim a la més recent, i no parlo només de la temporada passada, és un equip que gairebé ens havia acostumat a veure la primera divisió, que la temporada passada va acabar perdent la categoria, que semblava que no seguia el ritme o com a mínim els paràmetres marcats per l'Espanyol, però que són aquestes sensacions que a mesura que ha passat les setmanes mires després, fots un cop d'ull i dius, el tanto que el Leganés, amb la tonteria, només porta 2 punts menys que el líder, que és evidentment el conjunt de Vicente Moreno, per tant 2 punts menys que aquest Espanyol, 1 punt menys que l'Sporting de Gijón, ara mateix, fora de les dues places d'ascens directe, és molt d'hora encara, però sí que seria el primer equip que jugaria als play-offs d'ascens, per tant, de tornada a primera. Un equip potent, un equip que no ha pogut mantenir 100% el bloc de la temporada passada, però que tot i això, Adri, amb el tema de les masses salarials, ha pogut reforçar-se amb garanties més que suficients per ser, com dius, un dels equips punters d'aquesta Lliga Smartbank.
I no sé si a tu et passa que, tal i com ha començat la Lliga, entre partits ajornats de les primeres jornades, el cas de l'Alcorcón, etcètera, etcètera, que al final dius... És que és enganyosa la classificació,
sí,
perquè el Sabadell té 6 partits, la majoria de rivals directes n'han jugat 8 ja, veus, per exemple, rivals com l'Almeria, que estaven aquí a baix, que semblaven, ai, a veure si és que no acaben d'arrencar i aquest any tindran un ensurt i estaran més a baix del que s'espera, guanyen 2 partits perquè tenien 2 partits pendents, pam, cap amunt.
El Girona és un altre cas d'aquests.
Sí. El Zaragoza, tot i que no arrenca perquè no arrenca per sensacions, però també té partits pendents, o sigui, al final és molt enganyosa aquest any la classificació.
Costa molt, estic d'acord amb tu, costa molt de veure la realitat que hi ha més enllà del primer impacte. No?
Sí, ubicar cop... rivals, no? De dir, va, mentalment.
El primer cop d'ull ho veus fàcil i després, quan vas veient els detalls de cada posició, dius, val, aquest, com dius, aquest va 8è, però al tanto, 8è que li falten 2 partits, que com li doni per guanyar els 2 partits es clava allà dalt amb l'Sporting, el Leganés i l'Espanyol. No és el cas del Leganés en aquest sentit, perquè ha jugat les 8 jornades, aquests van al dia, a diferència, per exemple, de la Pontferradina que es trobarà al Sabadell diumenge, aquest Leganés va al dia, porta els 8 partits ja jugats i, com diem, ara mateix és tercer classificat amb el potencial a més que amaga. Per tant, fem bé en ser relativament optimistes després de les sensacions que va deixar ahir l'equip, però em sembla que ho deia també Josu Azcoiti, ja ho comentava Pedro Capó, al tanto que encara no s'ha fet res, al tanto que queda moltíssim i al tanto que aquestes bones sensacions s'han de ratificar contra un equip realment dels bons, dels que realment ha arrencat bé, com és aquest Club Deportivo Leganés.
A les 9, la retransmissió dijous al partit, a 9:45, evidentment sense públic, malauradament també ho hem de dir, a la nova Creu Alta. Per tant, aquí el toc de queda, que sapiguem, no afecta absolutament en res.
La restricció d'horari nocturn, aquesta que va dir ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de moment no afecta en res. Bé, afecta en que haurem de tornar a anar amb la butxaca amb aquests documents, amb aquest paperet que et dona permís per circular per motius laborals. Per tant, curiosa tota la situació que estem vivint aquesta temporada. És una temporada gairebé per fer llibre només d'ella mateixa, eh? Ja no un capítol, sinó un llibre sencer de totes les curiositats. Però sí, com dius, a les 9 el Sabadell en joc, des de l'estadi i des d'aquí, des de la ràdio, amb aquest Sabadell Leganés, corresponent, recordem-ho, a la 9a jornada, Quedaran dues per allà penjades, però de moment ja anem per la novena jornada del campionat i prèvia a la del cap de setmana.
Que serà, en el cas del Sabadell, diumenge, que serà molt més d'hora, serà un quart de set de la tarda al Toralín, un rival segurament més irregular que no pas aquest Lega, aquest Club Deportivo Leganés. A més, aquest vespre també tindrem temps amb el Pau Vituri, amb el Tribuna Preferent a partir de quarts de vuit, ja ho sabeu, la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell, d'analitzar després d'una setmana de descans, per allò de ser festiu, doncs de recuperar una miqueta ja també costums, tradicions, etc, amb un puntet, primer punt de la temporada per analitzar en el Tribuna Preferent. No ens han deixat res, no, Sergi? Més o menys tot comentat.
No, tot comentat, que demà torna l'equip a la feina, perquè això tindrà dues sessions mal comptades per preparar el partit del Leganés, les mateixes que tindrà també molt pilladetes per preparar el partit del cap de setmana. Però bé, la primera aquesta. Demà a la feina per pensar en el Leganés.
I demà que hi serem nosaltres també per repassar aquesta última hora. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Publicitat i a la tornada hem d'escoltar, entre d'altres, la neerlandesa Sabrina van der Sloot amb un reportatge que precisament el Pau Vituri ha preparat avui sobre l'estrena a la Lliga de l'Estralpool Club Natació Sabadell de Waterpolo Femení.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tota l'emoció de la Lliga SmartBank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan es manca el xut... Gol!
En cama dreta... Atura Ian!
Arriba Néstor! La vaselina de Néstor! Gol! Gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Leganés.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig, i arribem a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns del 26 d'octubre del 2020. Avui encetem setmana aquí a l'Hotel Suís parlant, entre d'altres coses, de waterpolo, perquè l'Estralpool Natació Sabadell es va estrenar dissabte, abans d'ahir, a la Divisió d'Honor Femenina d'enguany, i ho va fer de forma contundent, amb una pallissa, amb una golejada contra el Catalunya per 19 gols a 5, un debut que pot semblar senzill, però que va venir precedit d'una setmana complicadota a Can Llong, amb les juvenils i les cadets del Club Natació confinades i, a més, amb l'esquerrana Judit Forca sent baixa pel partit amb molèsties a l'esquena. Per aquest motiu, el tècnic David Palma donava especialment un valor extra, podríem dir, al primer triomf de la temporada en Lliga.
Ja tenim ganes d'iniciar la Lliga i més jugant aquí a casa. Amb la situació que tenim de Covid ha sigut una setmana complicada, sobretot a l'hora de treballar una miqueta tàcticament, que aquesta setmana tenim intenció de fer recordatori. La setmana passada va ser bastant relaxada, després de la Supercopa, i aquesta setmana que fotíem aquí ja més canya física i volíem recordar tàcticament, doncs no teníem jugadores. Entre la Judit i les petites que venen habitualment per fer partit i fer tàctica no teníem, o sigui que érem un grup de 9, 10 jugadores i no ho podem fer.
Sota mínims, per tant, aquest partit de l'Astralpool Club Natació Sabadell de waterpolo femení. Pel que fa a l'enfrontament com a tal, l'Astralpool el va deixar sentenciat al descans, amb dos parcials consecutius de 6 a 1. Al final, de les 19 dianes de l'equip, 11 van dur la signatura dels tres reforços d'aquest estiu, Irene González i les neerlandeses Van der Sloot i Keuning. A la Supercopa d'Espanya ja van tenir un petit tast, podríem dir, de l'Irene i també de la Sabrina i la Martie, però Palma torna a destacar com de bé se n'ha acoplat les tres.
Les que són bones salten molt ràpids. No, la veritat que són jugadores d'una qualitat brutal a nivell tècnic i tàcticament, són a nivell cognitiu superdotades, també són molt ràpides i la veritat que es nota. Això marca pues, l'inici del partit tan consistent que hem fet, no? Tan... I tenen fam, tenen ganes de fer-ho bé, tenim ganes de competir, la veritat que l'equip ha començat molt endollat, cosa que la temporada passada ens costava una mica els inicis del partit, i sembla que aquest any pues, hem girat la truita i que comencem nosaltres la sortida molt forta.
Per tant, bon inici amb força del Club Natació Sabadell en aquesta temporada tan estranya, també d'altra banda a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I ara que parlàvem de les tres incorporacions, la de més renom, sense dubte, la de Sabrina Van der Sloot, exjugadora de l'UPC Budapest, de l'Horizonte de Catània, per tant, de dos gegants del waterpolo del vell continent d'Europa, campiona d'Europa amb els Països Baixos aquí a Barcelona, MVP d'aquell torneig i millor jugadora europea d'aquell any 2018. Un currículum al cap i a la fi envejable. La voleu conèixer una mica més a fons? Doncs us la presenta d'aquesta forma el Pau Vituri.
El seu nom complet és Caterina Hendrika Van der Sloot, però tothom la coneix esportivament com Sabrina. Nascuda el 16 de març del 1991 a Gouda, aquesta població neerlandesa més coneguda pel seu formatge, Van der Sloot ha desenvolupat bona part de la seva carrera lluny dels Països Baixos. El 2013 va signar amb els Entes hongarès, on s'hi va estar 3 anys abans de fitxar per un altre potent club magiar, l'UPC. Una temporada més tard va aterrar a l'illa de Sicília per incorporar-se a l'Horizonte de Catània. Després de 2 anys, on per cert es va trobar pel camí amb l'Astralpool, la preparació de la selecció Orange pels Jocs Olímpics ajornats de Tòquio la van fer tornar al seu país de la mà de l'Utrecht i un altre cop creuament de camins a l'Eurolliga. Amb 29 anys i aquesta experiència al Sarró, quines diferències veu entre un waterpolo i un altre?
In the Netherlands it's more physic because everyone is big and strong.
Als Països Baixos és més físic perquè tothom és gran i fort. Aquí és més veloç i amb jugadores que es poden moure realment ràpid. I crec que em va com en ell el dit. A Itàlia tot és tàctica. I m'agrada que aquí tinguem tàctica, però que també puguis nedar quan creus que és una bona opció.
Think it's a good option.
I aquesta llibertat s'ha traduït en un total acoplament al grup des del primer dia. A la Supercopa d'Espanya, tant Van der Sloot com Martie Keuning i Irene González, dels altres reforços, van tenir un paper capdalt. L'última, de fet, va ser l'MVP. I l'inici de Lliga no ha canviat aquesta tònica. Totes tres sembla que faci anys que s'entrenen a Can Llong. La nova número 3 de l'Astralpool té clar quin és el secret.
We are satisfied and I think this it also looks like this maybe because
estem satisfetes i crec que sembla així perquè els entrenaments fem molts petits partits juntes i això és una bona forma de conèixer-nos a l'aigua. És realment bo.
To get to know each other in the water. So that's really good.
Laura Ester sota pals, la defensa de la boia de Mati Ortiz, el braç esquerre prodigiós de Judit Forca, la superioritat de Maika Garcia des dels 2 metres. Aquest Astralpool té waterpolistes irrepetibles, algunes d'elles de la generació de Van der Sloot. La seva arribada a Sabadell fa que tinguin l'oportunitat de saber més les unes de les altres en les distàncies curtes, però a la neerlandesa li ha causat més impressió una altra cosa.
The girls who play in the national team, I already knew them and I knew their...
A les jugadores de la selecció ja les coneixia i coneixia les seves qualitats, però les joves són qui més m'han sorprès. Les havia vist amb les juniors, però són capaces de mantenir un alt nivell quan juguen contra jugadores més veteranes. No estava segura que poguessin aportar aquest esforç, però ho fan i és bo veure-ho.
But they do that and it's really nice to see that.
Tornant al currículum de Van der Sloot, què dir de la seva carrera amb la selecció dels Països Baixos. Una plata mundial, dues europees i un bronze, però sens dubte la cirereta del pastís va arribar a casa nostra, a l'Europeu de Barcelona del 2018. A l'Espí Cornell, el combinat orange es va penjar l'or amb Van der Sloot en plena maduresa esportiva i exhibint-se durant tot el torneig, MVP i a posteriori millor jugadora d'Europa, succeint Laura Ester en el palmarès. Amb aquest bagatge no és un reforç més. Arriba a Sabadell per ser una de les líders d'aquest equip, però la Sabrina defuig del protagonisme.
That's what David asks of me, but
això és el que el David demana de mi, però no ho sento així. Sento que he de jugar bé amb l'equip i només intento donar el millor de mi i ajudar l'equip al màxim possible.
And help the team as much as possible.
I què diu el David Palma? Després d'un any on l'experiment de la italiana Laura Barzón no va acabar de funcionar i on les canadenques pràcticament van estar inèdites, la decisió de la selecció dels Països Baixos de tornar a alliberar les seves jugadores, tot i ser novament any olímpic, va propiciar l'arribada d'una de les primeres espases del waterpolo mundial, una jugadora que el tècnic de l'Astralpool, atenció, li recorda una altra que va tenir a la seva disposició ara fa dues temporades, la nord-americana Maggie Stephens, clau en la consecució de la cinquena Eurolliga.
Amb lo personal és una jugadora que és supermaca, s'ha adaptat super bé al grup i molt ràpid, i li han fet una molt bona rebuda a les jugadores, i la veritat que és una jugadora que en el dia a dia és d'aquelles, una miqueta em recorda a la Magui, no? D'aquelles que cada dia, cada entrenament és com un nou repte per elles i que donen el 100%.
Amb 1,74 m i 63 kg de pes, Van der Sloot no és precisament ni una waterpolista especialment alta ni especialment forta. És, però, una de les escollides amb allò que no s'aprèn, saber interpretar el joc millor que ningú. Posseix un bon xut i una natació inigualable. Pocs sprints, de fet, li veurem perdre aquí a Sabadell. En definitiva, una joia que qualsevol entrenador voldria tenir.
És d'aquelles jugadores que jo diria que passen una miqueta com la Maika, no? Que inclús el dia que passen desapercebudes, a nivell d'entrenadors, fot una feina, no? I es veu, no? Nosaltres ho veiem, fa una feina sense fer res. Genera tant amb el passe, amb l'amenaçada, que són jugadores que marquen la diferència sense tenir una incidència allò del gol, tot i que avui no sé quan ens fa, no sé si ha fet 4 o 5 gols la Sabrina.
És Sabrina Van der Sloot, deixant empremta des dels primers partits. No fa ni 2 mesos que és a la ciutat, però el seu talent i el seu lideratge ja han enamorat el cos tècnic i les waterpolistes del club. Entre ella i Keuning, l'Astralpool Natació Sabadell parla neerlandès i aquesta taronja mecànica lluitarà per afegir la 6a Eurolliga a les vitrines de Can Llong. És, al cap i a la fi, el gran trofeu a nivell de clubs que li falta a Van der Sloot. Doncs torna a parlar neerlandès del Club Natació Sabadell en el seu equip de waterpolo femení. Recordem que per aquí havien passat gent com la Nuki Klein, com la Dagmar Gene, com la Majo Vinecade. Doncs ara, com escoltàveu ara amb la veu del Pau Ituri, aquesta presentació que ens feia la Sabrina Van der Sloot, una autèntica crac mundial que enguany defensa el casquet de l'Astralpool Club Natació Sabadell al costat de la seva compatriota Marche Keuning. Per cert, que ahir també s'hauria d'haver jugat un altre nou partit de l'Astralpool femení, en aquest cas contra el Leyó a Can Llong, el segon en 2 dies, però com us dèiem ja la setmana passada, un positiu en el conjunt basc ho va impedir. No hi ha encara confirmació oficial, però tot apunta que el partit es podria recuperar aquest pròxim cap de setmana. També, com us vam dir la setmana passada, l'equip masculí no va poder jugar el seu doble compromís contra Navarra i contra Echeide pel mateix motiu, per un positiu que té en quarantena a l'equip de Quim Colet.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Del waterpolo a l'handbol, amb la majoria de lligues aturades, havia de ser un cap de setmana farcit d'handbol, però al final ens vam quedar una mica afamats. Ni el Creu Alta Sabadell handbol, ni tampoc el sènior femení de l'Oar Gràcia Sabadell van poder jugar els seus respectius partits, per casos també de positius, ara que els comentàvem en el món de les piscines, en amb dos equips, tant en el conjunt arlequinat com el verd i blanc, així que el menú de dissabte va quedar reduït només a un enfrontament, el del masculí graciencà a la pista del Banyoles. A la capital del Pla de l'Estany, el conjunt verd i blanc no només va sumar la segona victòria consecutiva, sinó que es va treure també una llosa, una espina que tenia ben clavada des de la temporada passada. El Sergi Park ens explica com va anar la pel·lícula.
Estona mala tarda. Fem 5 capaços per diferents circumstàncies de poder marxar de 5, de 6, de 7 i trencar el partit. Tots els partits que els últims 10 minuts anaven ajustats han acabat puntuant i nosaltres doncs hem estat dos d'aquests. No ens ho vam passar bé jugant. No vam saber gaudir a la pista, vam estar amb molta pressió durant tot el partit.
Aquestes declaracions del tècnic de l'OAR, Gerard Gomis, són del mes de març passat, quan per segon cop a la temporada el seu equip queia sorprenentment contra un inferior Banyoles. El mal record dels gironins tornava sobrevolant aquesta quarta jornada de Primera Nacional amb el retorn del Gràcia a la pista banyolina. Tots els fantasmes, però, es van esvair amb la sòlida victòria aquest cop sabadellenca per 26-31. Després d'un primer quart d'hora de tanteig, els verd i blancs van obrir forat i no es van deixar empatar en cap moment. Just abans que sonés la botzina del descans, Pol Torres donava un cop de gràcia ampliant la diferència fins als 6 gols.
Abans que s'acabés la primera part vam disposar de possessió, vam demanar temps mort per marcar jugada. El que passa que la jugada no va acabar de sortir bé perquè se'ns va caure la pilota i tot, però bueno, al final vaig poder llançar així una mica com vaig poder i mira, va entrar una mica de sort sí que vaig tenir, la veritat.
Torres va marcar 3 dianes, les 3 a la primera meitat, una de les quals aquesta que escoltàvem i l'altra, la que iniciava el parcial que acabaria sent devastador. Va servir-li a l'equip, a més, per aprovar la signatura que va suspendre la setmana passada. Contra el Creu Alta, el Gràcia no va saber administrar un avantatge similar i va donar opció als arlequinats a entrar de nou en el partit. Això es va corregir contra el Banyoles i per Torres és fruit del treball diari.
Setmana a setmana doncs, anem practicant en els errors que anem cometent i jo crec que dels partits que hem jugat fins ara ha sigut el que hem jugat més còmodes, en el que, a part de la victòria, també les sensacions són molt bones perquè vam poder jugar com volíem i sí, al final doncs es va notant que setmana rere setmana anem agafant més ritme i aviam fins on arribem.
L'OAR escala fins al 6è lloc abans de rebre aquest cap de setmana el filial del Granollers, tercer classificat i un dels pocs equips del grup que encara es manté invicte.
I com us dèiem al principi, en aquesta Primera Nacional el Creu Alta Sabadell es va quedar sense jugar contra el Palau Tordera per un cas positiu a la plantilla arlequinada. Això ha obligat a jugadors i cos tècnic creualtencs a fer també aïllament, quarantena, atenció, fins al dilluns que ve. Per tant, aquest cap de setmana també s'ajornarà el partit que tenien els de Sergi Cifré a Sant Quirze. En canvi, el femení de l'OAR Gràcia sí podrà jugar aquest cap de setmana si no passa res estrany, ja que la seva quarantena ha d'acabar aquest mateix dimecres. Les de Carol Carmona, que no van poder disputar el xoc contra l'associació Lleidatana, es desplaçaran dissabte cap a la Comunitat Valenciana, una vegada més, en aquest cas per veure's les cares amb el Balonmano Castellón. I els últims minuts del programa els dediquem al ciclisme perquè avui la Vuelta a Espanya arriba al seu primer dia de descans després d'una setmana, la veritat, molt moguda. Sense respir, ahir amb el final a Aramon Formigal, com sabeu era el dia que tocava pujar el Tourmalet, però per les restriccions a França es va canviar el recorregut i va acabar l'etapa a Formigal. David de la Cruz va pujar fins al 9è lloc de la General. També es va produir un canvi de líder. L'equatorià Richard Carapaz és el nou mallot vermell en una etapa on va imparar sobretot el desordre i en la qual es va acabar imposant el basc Jon Izagirre. Tàcticament brutal, la jugada que va fer Izagirre amb el seu germà. A l'eslové Primoz Roglic, que era el líder de la cursa, li van fallar les cames i ara ja és quart a mig minut del primer classificat. De fet, De la Cruz va creuar la línia de meta per davant d'ell. El sabadellenc continua escalant llocs a la classificació, però això sí, els últims quilòmetres d'ahir també se li van fer una mica llargs i no va poder aguantar el ritme dels més forts. Al cap de files del Team Emirates és 9è, com dèiem, a 2 minuts i 46 segons del nou líder de Carapaz. Com diem avui, jornada de descans i amb tots els dubtes sobre el destí d'aquesta Vuelta per veure si podrà completar-se amb les noves restriccions sanitàries decretades. Demà, de moment, està previst que el pilot torni a agafar la bicicleta amb una etapa situada entre Vitoria i Villanueva de Valdegovia.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I I si no hi ha etapa i si no hi ha vuelta, aquí serem els de Ràdio Sabadell, els de l'Hotel Suís, per explicar-vos què passa. Demà a les dues sí que tindrem programa. Entre altres coses, seguirem l'última hora del centre d'esports en el dia de tornada als entrenaments dels arlequinats. També repassarem amb Lugo Gotuzzo el gran inici de temporada de l'equip femení de vòlei del club. Tres partits, tres victòries, dues de les quals a les Illes Balears i l'última d'aquestes a sobre a la pista de qui era el líder, el Manacor. I sobretot demà també molt futbol sala amb l'estrena amb doble victòria dels sabadellencs a segona B i amb una nova jornada de tercera divisió amb els dos equips de la ciutat a la zona capdavantera. Si us heu perdut alguna cosa del programa d'avui, el podreu recuperar d'aquí a uns minutets a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter, també al Facebook de l'emissora. Entre altres coses, podreu tornar a escoltar allà l'entrevista que hem fet avui amb Pedro Capó l'endemà del seu debut al futbol professional com a capità del Centre d'Esports Sabadell. Per la nostra part, això està tot. Us ha parlat l'Adrià Arroyo amb la feina, el control de so del Toni González, i en el nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa, com dic, podeu continuar informat a tots els nostres canals. Que vagi molt bé, una abraçada. Passada Norma, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.